cosa carmeta.
O sigui, dir que tots venim dels rèptils, els rèptils tots sabem, són vertebrats de sang freda. El dia que hi ha quatre tertulians que si una cosa no tenen és la sang freda, vull dir que els punxes una mica, la sang calenta, no és que es calenta, és que bull la sang. És que bull la sang. O sigui, estan dient, no, jo és que aquell home que no té fred. Aquests quatre tenen fred, tenen calor, però no una mica, no, molta. Molta. O sigui, molta fred, molta calor, molt de tot, molt emprenyats, molta sang calenta.
Bon dia, amigues, bon dia. Bon
dia.
A veure, necessitem camions de Flexene per netejar...
Sí.
Però camions, eh? Camions...
He descobert el Flexene, avui, sí.
Flexene, com se digui.
Ja l'he buscat a internet, ja ho tinc controlat.
M'ha sorprès molt la visita a mi, del Jordi, avui. Escolta'm,
home,
no me l'esperava, eh?
Com ho ha fet, la trucada del vidre? La trucada del vidre...
Hosti, què passa aquí?
Mític, eh?
Sí, sí, m'ha assenyalat, diu, vaig amb màniga curta. Dic, ah, sí, clar, dic, passa, passa,
sí,
i ja està.
Sí, sí.
L'estrella improvisant, perquè estàvem aquí cridats per parlar del Basti, de l'habitatge, sí, sí, sí. I m'acabava parlant d'això,
d'un
senyor que no tenia fred.
Que també,
senyor Sol,
una cosa,
senyor Sol.
Sí. Digues, digues.
No, només...
A veure, fel.
Sí, no, que vull dir que diuen que vaig parlant d'això, del temps, i havien de parlar del Barça, no sé què, molt més interessant això del temps, també us ho diré, eh?
Ara.
Perdoneu. Ah,
digues, Soriguera.
Perquè són del Girona i mig pericos, aquests dos, sí. Perquè són del Girona, i tant els Icar, d'això del Barça.
Ale. Mati un dinar, sisplau, amb el senyor Laporta, que ens expliqui xistes, que són tan divertits.
Això ho podem muntar, sí, home, sí. Ho passareu bé.
El senyor Sol li agrada tant, el senyor Laporta, que ens...
Home, no,
sí, sí, no, Laporta... jo no he dit això.
Sona gelos, això sona gelos, eh?
Una de calenta, dit de Laporta.
Sí,
he dit que era un tio divertit, que dines amb ell i certament és un personatge divertit i que té carisma, això és una evidència. I d'altra banda, he dit que arrossega dues taques, que Déu-n'hi-do.
Però dinar amb el Feixedes i amb el Soriguera també, no?
Dues taques que diu Flexene.
Ja els hi agafaran gelos, eh?
Molt divertit. No, a més a més sap que amb algun d'ells hem quedat...
Si poguéssim, hem quedat
més d'una ocasió.
Puntualment, Joan Laporta apareix ara mateix a les oficines del Barça. Per tant, Soriguera, Feixedes, gràcies.
A vosaltres.
I gràcies també al Vicenç Sánchez, l'Anna Grau, el Sergi Sol i la Montserrat Nebrera. Ja en la porta.
De que tenim aquí dos executius, el Manuel del Río i la Marta Canós, que són persones que en un moment donat que surti algun dubte sobre...
L'explicació de la roda de premsa.
...de parlar, doncs farien algun esment. A la roda de premsa, com us he dit, que estem fent en directe per...
Que seguirem també amb Ramon Salmorri. Què tal, Ramon, com estàs?
Què tal, bon dia, com esteu? Doncs el president Joan Laporta, darrere el faristol, a punt de prendre la paraula. I anirem pràcticament fins a les 11, perquè és a l'hora que comença l'entrenament del primer equip. Us deixem amb Joan Laporta.
Gràcies, Àlex. Bé, bon dia a tots, companys de Junta Directiva.
Good morning, everybody.
Mitjans de comunicació aquí presents, executius, treballadors i treballadores del club. Bé, les darreres dues setmanes s'han produït dos fets que confirmen algunes coses i desmenteixen d'altres. En genèric, jo diria que confirmen la fortalesa del Futbol Club Barcelona. La fortalesa del Futbol Club Barcelona queda confirmada i desmenteixen un fals relat apocalíptic de certs entorns que doncs, l'han fet per desconeixement o per mala fe, o per ambdues coses, posem. Bé, el primer fet és que el Futbol Club Barcelona torna a l'1-1 del fair play financer de la Lliga. I això, doncs, com comprendreu, ens permet ara fitxar amb normalitat i, doncs, després de temps d'estar intervinguts econòmicament per la Lliga, deixar d'estar-ho. I aquest 1-1 ens permet, doncs, que puguem inscriure jugadors com el Dani Olmo i el Pau Víctor. El segon fet és que per arribar a l'1-1 hem hagut de signar contractes com el de Nike, que és el millor contracte de roba esportiva del món del futbol, i ens ha ajudat molt a arribar a l'1-1. També aquest fet, i el fet de que companyies com Spotify o altres partners i inversors que volen associar-se a la imatge del club, que volen associar-se al club, desmenteixen, és un fet també que desmenteix aquells que diuen que el club està donant una mala imatge o que està mal gestionat. crec que això doncs és evident, o almenys des de la junta directiva que tinc el goig de presidir, doncs ho veiem així. Sense oblidar que mentre es produeix això, de que el Barça ja no està intervingut econòmicament per la Lliga, és a dir, que estem a l'1-1, home, estem aixecant un estadi nou, no és una remodelació, no és posar pintura a l'estadi, és aixecar un estadi nou i per tant, doncs, no és una remodelació i és un estadi nou al que tornarem el més aviat possible quan es pugui. Dit això, també aquest nou Spotify Camp Nou, doncs, com bé sabeu, és la clau de volta de generació de molts ingressos pels propers anys. Això també doncs, ho volia remarcar, igual que vull remarcar que mentre doncs, s'estan produint tots aquests fets, els culers estem gaudint d'un equip molt competitiu que està basat en jugadors de casa reforçats per uns jugadors de gran talent, a més, amb una plantilla molt unida, molt compromesa i dirigida, jo crec, per un entrenador excepcional que és Hansi Flick. A més, hem d'afegir que tot aquest grup està, doncs, molt reforçat en quant al que és la preparació física, Aquí, doncs, també vull posar de manifest la gran feina que estan fent el Julio Tous i el Pepe Conde. En aquest sentit, estan fent una feina extraordinària. I tot el que envolta el primer equip de futbol, el nostre director de futbol, el Deco, i tota la comissió esportiva, que entre tots doncs, estan fent molt bona feina i ens porten a nits com la que vam viure l'altre dia a Jeddah, doncs, de guanyant la Supercopa d'Espanya. Bé, ara farà el proper 7 de març, vam prendre possessió a l'abril, però el proper 7 de març farà 4 anys que els socis i les sòcies ens van fer confiança a la junta directiva que tinc el goig de presidir per dirigir el club. I des d'aleshores i des del primer moment fins avui, l'obra de govern de la nostra junta directiva ha estat basada en 4 pilars fonamentals, que era l'increment dels ingressos, que era la reducció de les despeses, fonamentalment la reducció de la massa salarial esportiva, tenint la premissa de que l'equip no podia perdre competitivitat, perquè els culers el que volem és veure guanyar el Barça. I no podien perdre competitivitat. Des d'un primer moment, així ho teníem molt clar. També, diguem-ne que el tercer pilar en el que es basava aquesta obra de govern era el no posar mai en risc el model de propietat associativa, els socis i les sòcies som els propietaris del club. I el quart pilar seria que la recuperació econòmica fes que els socis no s'haguessin de rascar la butxaca. Això era una altra premissa. La recuperació econòmica l'havíem de treballar, l'havíem de fer, però sense que els socis es rasquessin la butxaca, que és el que hem fet. Bé, això s'ha complert. Això ho hem completat. I ho hem completat... ho hem completat de tal manera que no ha estat ni improvisant, no ha estat ni a cop de rampell del president, no ha estat l'atzar o no ha estat doncs, a cop d'ajudes externes. Això s'ha completat perquè hem treballat. Hem treballat i hem treballat bé des de la junta directiva, els executius i executives, els treballadors i treballadores del club. S'ha completat perquè des d'un primer moment vam establir, hem anat consolidant i hem seguit un pla estratègic que és molt detallat i que s'ha estat doncs, avaluant setmanalment pels òrgans de control del club, pels executius que han anat fent un seguiment acurat del compliment d'aquest pla estratègic. També doncs, això s'ha completat gràcies a que hi ha hagut, en la feina que hem fet, hi ha hagut talent, hi ha hagut coneixement, hi ha hagut intel·ligència, hi ha hagut audàcia, hi ha hagut valentia. Això, doncs, fonamentalment, pels executius i executives del club, que realment estan fent una feina extraordinària. Aquí, doncs, estan treballant molt bé i han treballat de tal manera que no ens hem rendit mai. Evidentment, això també s'ha aconseguit perquè estimem el Barça, perquè tot el que estem fent doncs, ha de tenir aquesta component, el d'estimar el Barça. Bé, jo diria que una gran part també de l'èxit d'acomplir aquests quatre pilars que deia també ha estat perquè la majoria de socis i sòcies del Barça han entès des d'un primer moment que això es tractava de salvar el Barça, que es tractava de salvar el Barça d'una situació molt complicada que teníem. I es tractava també de defensar el Barça d'uns atacs per terra, mar i aire que venien des de fora i alguns, malauradament, també des de dins, i que venien motivats també perquè som un club que té uns principis, que té uns valors, que té doncs, una èpica, una ètica, i que tot això comporta, conforma el que som més que un club. Mireu, nosaltres sabem el que és el Barça i sabem el que representa el Barça. Res del que ha passat aquestes darreres setmanes en relació a la inscripció del Dani i del Pau ens ha sorprès. Res ens ha sorprès. De fet, si repasses la història del Barça, doncs veus que ja ens podíem esperar que hi haurien aquestes reaccions, no? De fet, no és per casualitat que quan el Futbol Club Barcelona torna a emergir en el lideratge del món del futbol, diversos actors, amb els seus corresponents recolzaments mediàtics, tenen un recolzament mediàtic doncs, tots aquests actors que sorgeixen, que uneixen forces per tal d'imposar un relat ignominiós que no té res a veure amb la realitat. Aquest modus operandi, nosaltres ja el coneixem, ja sabem de què va. Es repeteix cíclicament. I és que ens coneixem tots. Senyores i senyors aquí presents, ens coneixem tots. I home, un altre cop, un cop més, celebro el poder dir de que no se n'han sortit. Un cop més, no se n'han sortit. I no se n'han sortit perquè la junta directiva, els executius i executius, ens hem mostrat forts i determinats a culminar la nostra feina. Perquè ens han intentat liquidar. Hem patit molt. Hem treballat bé. No ens hem rendit mai. I la feina que han fet els nostres executius i executives han servit per aconseguir el que volíem. Que en aquest cas era l'1-1 i sobretot, la inscripció del Dani Olmo i del Pau Víctor. Bé, també no se n'han sortit, perquè com us deia, la majoria dels socis i sòcies del Barça han entès que això era un atac i una forma de desestabilitzar l'entitat. Era un atac a l'escut un altre cop, i a l'escut no es taca. Ja us hem dit doncs, que qualsevol campanya de descrèdit del club no evitarà que doncs, seguim sent una referència en el món de l'esport i no evitarà que doncs, sigui el Barça un club estimat i admirat per milions i milions de persones a tot el món. Mireu, jo ja estic força acostumat a haver d'acceptar i rebre crítiques. Ja ho he normalitzat a la meva vida, aquest aspecte. També, doncs, a patir accions que depassen tots els codis deontològics, us he de dir. I estic també acostumant-me a aquest fet, malauradament, això sí, perquè crec que doncs, accions que depassen els codis deontològics no s'haurien de produir. Però en qualsevol cas jo estic acostumat a patir aquestes situacions. Ara, el que entendreu que no puc acceptar és quan aquesta fiscalització del meu càrrec va acompanyada de mentides. Això no ho puc acceptar. I després, el que entendreu també és que no puc permetre que doncs, s'aprofitin de les crítiques al president per atacar el club o per desestabilitzar l'equip. Això tampoc ho puc permetre. I això no ho deixaré passar. D'aquestes dues setmanes, fins avui, jo crec, companys de junta directiva, executius, executives, treballadors del club, hem renovat energies, ens sortim reforçats, tenim energies renovades per seguir combatent aquestes accions que van dirigides a desestabilitzar el club en un moment transcendental de la nostra història i davant de la consolidació d'un equip, d'un jove equip que està cridat a donar moltes alegries al barcelonisme. I aquí ens tindran, com sempre, combatent aquestes accions que van dirigides a desestabilitzar el club i a desestabilitzar un equip que, repeteixo, està doncs, fent somiar el barcelonisme i ja és una realitat en aquests moments. En fi, molt hauran de treballar, ja ho he dit algun cop, molt hauran de treballar els desestabilitzadors de fora i també els de dins del barcelonisme per tombar-nos. Hauran de treballar molt més per tombar-nos. I hauran de treballar molt més si el que pretenen és desestabilitzar un club que té més de 125 anys d'història. Jo ara no sé si voleu que faci un resum de com ha anat tot el cas Olmo i Dani, si us sembla. Us ho faig ras i curt. Nosaltres vam preparar...
És el president del Barça compareixent, ho estem seguint en directe a Catalunya Ràdio. L'escut no es taca, com la pelota no se manxa, no?, de Maradona en el seu moment.
La vam entrar en termini abans de que acabés l'any i això, doncs, el que passa que durant el 28, 29, 30, 31 la Lliga ens anava demanant doncs, que completéssim la documentació. El dia 31 nosaltres enteníem que havíem complert amb les normes NEP, ja sabeu, les normes d'estabilització pressupostària. Teníem l'1-1, la Lliga doncs, va entendre que no, ens va demanar uns requisits addicionals que no estaven a la normativa, segons la nostra opinió. Aleshores, la Lliga no ens va donar l'1-1. En paral·lel, nosaltres havíem presentat a la federació doncs, l'extensió de la llicència dels dos jugadors. La federació doncs, ens va dir que ens faltava l'1-1, però que en principi doncs, no hi havia cap inconvenient en tramitar aquesta extensió. L'aplicació d'un article que ens deien la Lliga i la federació que estava obsolet doncs, va fer que una comissió de seguiment entre Lliga i Federació decidís no donar les llicències. Des del nostre punt de vista doncs, això no era correcte perquè aquest article que té com a la ratio legis d'aquest article és l'estabilitat de la competició, la ratio legis és la finalitat de la norma, té l'estabilitat de la competició i nosaltres doncs, no entràvem en un supòsit d'aquest article que estava fet per evitar que doncs, jugadors i clubs doncs, s'inscrivissin a diversos clubs en una mateixa temporada en funció de la conjuntura. Això no era el cas perquè tant el Dani Olmo com el Pau Víctor doncs, van començar la temporada amb nosaltres i tenien contracte laboral en vigor amb el Barça, l'únic que era una qüestió de l'extensió de la llicència. Això doncs, ho vam haver de defensar davant de la Lliga, davant de la Federació. El dia 3 doncs, vam acabar de complimentar la documentació que es deia a la Lliga. La Lliga ens va donar l'1-1 de fair play, com us he dit. Ja estem en aquesta situació des del dia 3. Vam presentar l'extensió de les llicències a la Federació. La Federació va invocar aquest article amb una aplicació que des del nostre punt de vista és incorrecta. Per tant, vam haver de fer doncs, un recurs davant del Consejo Superior de Deportes. Aquí em voldria aturar a dir que no vull entrar molt en el fons de l'assumpte perquè està doncs, tramitant-se i el que sí que vull dir és que el Barça doncs, sempre hem complert la normativa, doncs, creiem en l'estat de dret. Aquí el Consejo Superior de Deportes penseu que perquè doni una mesura cautelar de caràcter urgent doncs ha d'apreciar que hi ha el que diem els advocats periculum in mora, que és que ja s'estigui produint doncs un dany de difícil reparació, que és el cas, era el cas, i també, sobretot, ha d'apreciar de forma molt contundent l'aparença del bon dret, el que diem és el fumus bonis iure. I així, doncs, els serveis tècnics del Consell Superior de Deportes i l'advocacia de l'Estat han apreciat doncs, aquesta mesura cautelaríssima tenint en compte aquests dos requisits pels quals s'adopten aquestes mesures. Els que diuen que es podia haver fet abans, doncs mireu, nosaltres quan fitxem a l'Olmo a l'estiu tenim previst inscriure'l en base al contracte amb Nike. Es produeix una circumstància de que amb el contracte amb Nike, acabant la tramitació o la negociació amb Nike, es produeix, ja sabeu, la desafortunada lesió del Christensen. El comitè mèdic de la Lliga ens aprecia una lesió de llarga durada d'aquest jugador i aleshores aprofitem doncs, en aquesta circumstància per inscriure provisionalment el Dani Olmo i el Pau Víctor. Després sabeu que es produeix... nosaltres seguíem planificant la inscripció amb el contracte amb Nike perquè així se'ns havia dit. El contracte amb Nike és el millor contracte del món del futbol en roba esportiva. Ha representat un signing fee molt important que ha ajudat enormement a la tresoreria del Barça. No hi ha cap club, em sembla, que tingui doncs, en aquests moments la tresoreria de forma robusta com la tenim nosaltres. És un contracte que triplica el que estàvem doncs, cobrant per aquest concepte. Evidentment, per nosaltres és un contracte nou, malgrat estigui entre les dues parts, és un contracte nou, perquè hi ha moltes condicions noves en aquest contracte en benefici del Barça. I bé, pensàvem inscriure d'aquesta manera. Així se'ns havia dit. No el vam firmar en un moment determinat aquest estiu, perquè pensàvem que encara el podíem millorar. Així ha estat. Si arribem a firmar a l'estiu, no haguéssim tingut tan bon contracte com ara tenim amb Nike. Estem parlant de l'ordre de gairebé 300 milions més d'euros de contracte. I en aquest sentit, dir-vos que quan es va produir la lesió del Ter Stegen, vam també, els nostres serveis jurídics van iniciar doncs, una sèrie de reclamacions per tal de, que eren en funció d'interpretar la normativa, de que l'estalvi que se'ns produïa per la lesió del Ter Stegen, que també és de llarga durada, com sabeu, això ens permetia inscriure el Dani Olmo i el Pau Víctor. Aquí doncs, vam estar doncs, treballant-ho, lluitant-ho. No van estimar les nostres pretensions als òrgans administratius ni als tribunals. Aleshores vam haver de seguir amb la feina que fèiem amb el contracte amb Nike i la Lliga. La Lliga ens va demanar que l'havíem d'aprovar per assemblea, així ho vam fer. Així es va explicar el contracte i els socis i sòcies compromissaris van aprovar aquest contracte per assemblea. En aquell moment, un cop aprovada l'assemblea, la Lliga ens va dir que considerava que no era un contracte nou i que aleshores no podia impactar en el fair play tots els ingressos que es produïen addicionalment. Només ens va imputar una part. Aleshores vam veure doncs, que la via també que havíem planificat, que era la de la mesura cautelar, igual que vam aconseguir amb Gavi per un abús de posició dominant, en aquest cas doncs, els tribunals no ens van donar la raó i vam haver d'activar un producte que hem creat nou, que ja l'estem treballant des de principis de febrer del 24, que són els PSLs, que en diuen, no? És la cessió de l'explotació dels seients VIP. Penseu que nosaltres tenim, amb el nou estadi, 9.600 seients VIP. Un 5,5% d'aquests seients, que vindria a ser aquests 425 seients que hem cedit amb explotació, encara ens en queden una part per cedir amb explotació. Això doncs, és un producte molt atractiu per inversors. Ens havíem estat movent. Hem aconseguit doncs, que dos inversors, un ha subscrit una part d'aquests 425, en concret 75,
I un altre doncs, ha subscrit a, doncs, a 350, si no recordo malament, 350 seients VIP. Tot això és per una quantitat que era la que necessitàvem per tenir l'UAU al Fair Play. Han estat dos inversors. Això doncs, ha estat validat per la Lliga de Futbol Professional i va acabar donant-nos a l'UAU. Aquest és el resum de, diguem-ne, tècnic de com ha anat el tema del Dani Olmo i del Pau Víctor. Per acabar, i ja em sotmeto a les preguntes que vostès vulguin fer, home...
A veure, preguntes d'aquesta roda de premsa de Joan Laporta, ho estem seguint a Catalunya Ràdio, ara ho comentarem també amb Ramon Besa. Què tal, Ramon, bon dia.
Bon dia.
Carme Lloberes, bon dia, Carme. Bon dia. Laia Tudel, Joel Díaz, bon dia.
Bon dia.
Hola, què tal? I Emilio Pérez de Rozas, què tal, Ramon? Ai, Emilio.
Què tal, Ricard? Què tal, Ricard?
El Ramon
tal,
que honor,
que honor. Per què? Que
honor
que me llame Ramon.
No, no, Ramon Salmurri, que també que està seguint la roda de premsa i que ara comentarem. Ja va sentir algunes preguntes, vinga.
Ara ja està el director de comunicació, Alexandre.
Corregim que són 4,75 els seients.
Gràcies a tots. Gràcies, president. Comencem el torn de preguntes. Ells estan agafant, sí, el micro, ara us el passo. Comencem amb Barça One i el que us he demanat, quan més dinàmic entrem en aquest toma i daca de pregunta i resposta, doncs més preguntes hi entraran, d'acord? El micro no el tinc que deixar vosaltres, sí? Vale, només disposem d'un. Un moment que me'n vaig d'aquí i comencem.
Bon dia, president. Àngels Prieto, de Barça One. El passat 5 de gener, diversos grups d'oposició i d'opinió del Barça van presentar un manifest on, entre d'altres coses, es demanava la seva dimissió i fins i tot deien que, a partir de les seves explicacions i del desenllaç dels esdeveniments, podien demanar una moció de censura. Una setmana després, pràcticament, què els hi respondria a aquests grups i també als socis i sòcies del Barça en general? Gràcies.
A veure, l'oposició, mireu, jo crec que han tingut una oportunitat d'or per demostrar que estimen el Barça i no l'han aprofitat. S'han posicionat al costat dels qui ens volien perjudicar, d'uns mitjans de comunicació que han estat força hostils, i a més, doncs, jo crec que estan encegats, no sé si... Clar, ara veuen que el club s'està doncs, arreglant, estem anant pel bon camí, estem recuperant, hem recuperat l'economia del club, estem en l'UAU, estem aixecant un estadi nou, tenim un equip competitiu, clar, ara doncs, surten com a bolets, no sé on estaven aquests opositors en aquells moments, en els moments de màxima dificultat, però ara tots tenen pressa. I jo els diria que paciència, paciència. Han perdut una oportunitat d'or per demostrar que estimen el Barça. S'han posat al cantó dels organismes que ens han intentat perjudicar, que ens han desestabilitzat a l'equip i que han perjudicat sobretot a dos jugadors de l'equip que han patit molt. Els qui jo respecto, els qui demanen la dimissió, però és que algú es pensa que el president del Barça hauria dimitit per una decisió de la Liga o la Federació? Algú us li cap al cap que jo puc dimitir per una decisió de la Liga o de la Federació? Bueno, és que, com a mínim, pensar que home, vendrem cara a la pell, no? Jo crec que això, crec que s'ho podien imaginar. Han actuat, la veritat és que jo estic molt decebut de com ha actuat les persones que tenen aspiracions a dirigir el Barça. Molt, molt decebut de com ha actuat, perquè no era estar al costat de Laporta, era estar al costat del Barça. Era estar al costat del Barça de defensar que en un moment transcendental, en un moment molt important, que estàvem jugant una competició, estaven desestabilitzant. Han desestabilitzat l'equip. Per això valoro enormement... Valoro enormement la força que ha tingut l'equip, la força que han tingut els jugadors, la força mental que ha tingut el Hansi Flick i tot el seu equip. aquests moments de màxim patiment. Perquè mireu, nosaltres ho aguantem tot i ho seguirem aguantant tot i no ens tombaran fàcilment, eh? Però el patiment que ha tingut els dos jugadors, el patiment que ha tingut l'equip, el patiment que ha tingut el nostre entrenador i el patiment en general que hem tingut en el club, això no ha estat bé. Això no ha estat bé. I tenia una oportunitat d'or per posar-se al cantó del club i ajudar, que en aquests moments sempre es necessita de l'ajut de tothom, de tot el barcelonisme. Afortunadament, la majoria de culers ho han entès. Ho he dit en la meva exposició inicial. Ho han entès. Que això era un atac claríssim.
Doncs ja tenim tema. Aquestes declaracions de Joan Laporta, Emilio, que no deixaran indiferent a molta gent.
No, a ver, Ricard, es que estamos... Lo que hemos adivinado lo que ocurría es la crítica a Laporta, es la crítica al Barça, todos los enemigos es contra mí, es la identificación de su persona. Y curiosamente es... quien provocó todos estos dolores de cabeza y de daño.
Sí, és veritat que quan diu que no cauria perquè la federació ho digui, està, diguéssim, amagant que la qüestió de fons, que no seria per la federació, seria per una mala gestió.
És que és evident, és que quan tot se produjo per una mala gestió, a partir de ahí, él entonces es el yo contra el mundo, yo contra todos, nos quieren hacer desaparecer, aquella famosa frase que la dirá el Barcelona solo nos tiene a nosotros, y tira para adelante, yo creo, vamos.
Ara ho comentem.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell. Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés, el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la reserva anticipada. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
Tens ganes de picar alguna cosa? És normal. Aquest anunci s'emet just a l'hora en què t'entra la gana. És una d'aquelles falques de ràdio creades perquè piquis i mantinguis el teu metabolisme actiu. Però no amb qualsevol cosa, sinó amb uns palets fets al forn amb ingredients naturals. És l'hora de picar sense pecar. És gustós. És bo. Snacks.
Benvolguda energia. Recordes quan fa uns quants anys dèiem «Mira que gastar tants recursos per portar-te des de tan lluny?» Doncs avui diem amb orgull «A Espanya disposem de la millor energia, la del sol, el nostre sol».
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Per la casa tenim totes les claus de la temporada. Fundes nòrdiques, jocs de tovalloles, butaques... Troba-hi la que et convenç més i de casa teva fes-ne una autèntica llar. Les rebaixes del Corte Inglés, del 7 de gener al 28 de febrer, a la botiga, la web i l'app.
Jo us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si t'acabes tot això, hipertrofies les teves mandíbules que queden com si fossin les d'un tauró blanc, eh?
Ah, mamma mia.
Jo no veig una personalitat aquí.
Tasca.
Estic una mica encesa.
Us ve de gust menjar tot això?
Joc de cartes, el millor restaurant de tapes de Barcelona. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres. I tant és la destinació. El que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Un organisme i...
La porta que segueix responent les preguntes dels periodistes en la línia del que sentíem abans, de la publicitat, eh, Salmorri?
Sí, exactament. Ha parlat de Daniel Moll i de Pau Víctor, ha dit que han patit molt i també ha carregat molt fort contra, contra l'oposició del, del Barça. Ha dit que s'havia de fer costat al president, s'havia de fer costat al club i no intentar tombar el president per via d'una, d'una moció, que és una mesura molt extraordinària. Doncs,
hagi donat la cautelaríssima i que en la seva resolució ja sabeu que fa referència fins i tot a la nul·litat de l'acte administratiu, que això ho deixaria tot sense efecte. Jo crec que això és molt important. També a la manca de competència de l'Orga, que va dictar doncs, la baixa de les llicències, o la denegació de les llicències, la comissió de seguiment de Lliga i Federació, que sembla ser doncs, que no és competent per dictar aquesta decisió. I després d'això, que han vist que hi havia doncs, uns danys que podien ser de difícil reparació i sobretot que hi havia una contundent aparença de bon dret. I això en el Consejo Superior de Deportes, els serveis jurídics, és l'Advocacia General de l'Estat. I això doncs, jo crec que ens reforça molt el nostre recurs, que ha estat lloat, que ha estat lloat i felicito aquí especialment a... el Pere Lluís Mellado, que és el nostre director legal, amb tot el teu equip, Pere, perquè heu treballat de meravella, heu fet una feina extraordinària, esteu fent una feina extraordinària, i que el recurs que heu presentat doncs, ha estat doncs, lloat per juristes de reconegut prestigi i per els òrgans competents també.
Què tal, president? Ramon Salmurri, en directe al Matí de Catalunya Ràdio. Vostè ha parlat de relat ignominiós i de fals relat apocalíptic, però en aquesta cronologia del cas Dani Olmo i Pau Víctor també ens hem trobat amb, diguem-ne, les crítiques d'un dels capitans de la plantilla a la imatge que estava oferint el club. S'ha signat un contracte important per aquestes localitats del nou estadi, ha plegat un vicepresident, o fins i tot hi ha hagut un jugador de bàsquet que des d'un hotel a Barcelona criticava també com s'estava gestionant el club i fins i tot l'hem vist a vostè fent botifarra. Ho dic perquè la resistència és evidentment una virtut, però l'autocrítica també, i en el seu relat no hi ha gaire espai per aquesta autocrítica. No sé si creu que és que no ha fet res malament o si ens pot detallar en què creu que es pot haver gestionat d'una altra manera. Gràcies.
S'ha gestionat bé, s'ha gestionat com s'havia de gestionar. És més, el club cal gestionar-lo d'aquesta manera. Doncs, com he dit, amb capacitat de resistència, no rendir-te mai, treballant bé, doncs, aportant talent, coneixements, valentia, certa astúcia i estimant el Barça. Això és el que hem fet. I, evidentment, aquí doncs, he d'estar satisfet perquè hem treballat així. És aquesta manera que alguns tenen de ser capciosos. Les crítiques del capità. Això no és cert. Això no és cert. Salmurri, això no és cert. El capità va sortir i el veu entabanar i el veu portar a l'hort i aleshores el nostre capità, que a part de ser un jugador extraordinari és una persona excel·lent, i ens ho va dir. Ens va dir, escolta, jo he dit que doncs, el Barça és el millor club on podia estar. Després m'han dit si estigués fora i si jo veiés el que passa. Home, clar, amb tot el que heu arribat a dir, qualsevol que estigués fora, a mi també m'han trucat des de fora i d'això em queixo, no?, de que doncs, aquest fals relat que vaticina l'apocalipsis, determinats entorns entre els que esteu alguns de vosaltres... Doncs això ha creat doncs, que semblava que el club doncs, estava en una situació que no era certa. I afortunadament doncs, la victòria doncs, tant en els despatxos en aquest sentit i en el terreny de joc ha ajudat a que no quallés aquest relat fals que estàveu fent. Aleshores, has dit també el tema del capità, que ja per això et dic que el Sal va aportar una mica l'hort amb aquestes, diguem-ne, preguntes i envolvent que se li va fer. El propi jugador estava en aquells moments doncs, una mica batut, perquè diu al revés, jo he volgut transmetre la grandesa del Barça i m'han portat a... I només veu treure una part del que va dir que era lògic. La dimissió d'un directiu no té res a veure amb aquesta qüestió, i si no, pregunteu-li al propi directiu, al Juli Guiu, que és una persona encantadora i que doncs, deixa de ser directiu per pròpia voluntat, per una sèrie de circumstàncies, que si voldreu ja les comentarem. I no sé què més has dit. El? Home, si jo he de comentar aquí a l'Ertel, un jugador que mentre era jugador del Barça estava negociant amb el Madrid i que, a més, doncs va anar al Madrid i va sortir de la manera que va sortir, em sembla que si... Vaja, no vull donar ni bola en aquest tema, perquè és un tema que ha passat com ha passat i ja està. Això és el gran problema, l'Ertel, o... És el gran problema que tenim a l'Ertel a nivell d'imatge. Jo crec que és treure-ho de mesura. No vull fer un debat amb tu,
Hola, president. Aquí Marta Ramon, en directe.
Doncs, escolta'm, déu-n'hi-do. Salmurri, això no és cert, és la frase de la roda de premsa.
I no vull fer un debat amb tu.
Però aquest to de Joan Laporta tampoc seria...
No, això del no vull fer un debat amb tu és perquè quan Laporta ha preguntat sobre el tema Ertel, se m'ha quedat mirant com esperant una resposta. Aleshores, jo he volgut recuperar el micròfon per respondre-li, sí. I el cap de comunicació m'ha dit, escolta, no és el moment de preguntar i repreguntar, i per això el president m'ha dit, no vull fer un debat amb tu.
D'acord.
Ja, bueno, però en tot cas, un president també
ja
hauria d'estar...
Sí,
no cal aquest to. Bueno, Ramon, què t'ha semblat tot això que estem sentint?
Bueno, amb mi o contra mi. Aleshores, és una lluita pel relat. Jo crec que el club ja té els seus propis mitjans, hi ha la comunicació corporativa, perquè el relat del president el pugui vertebrar o el pugui divulgar de la manera que vulgui, i després la funció o la manera de fer dels diferents mitjans, cadascú a casa seu sap el que hi té, i uns ho fan bé, els altres ho fan malament, és opinable. Però reduir tot això a que és una qüestió apocalíptica, i per altra banda dir que tot el que estan ho estan fent bé, em sembla que estem en dos extrems, o sigui, no hi ha terme mig, no hi ha capacitat de debat. Ha fet com si hagués fet una situació del seu mandat, més que no pas el cas Olmo, que jo crec que el cas Olmo surt i Pau Víctor com a l'últim que faltava, és a dir, no és un cas solitari, és una seqüència que jo crec que molta gent ha anat tenint molta paciència, i fins i tot la crítica ha estat una crítica, diguem, mesurada. És possible que de vegades quan la crítica, o com l'entenc jo, mesurada, al final et vas callant coses i quan surt un cas llavors buides el pap, i allà hi surt tot. Aquí podríem parlar de la sensació d'apocalipsis, però és que veníem d'una sèrie o d'una freqüència de mandat en què hi han hagut multitud de coses que són reprovables. El que més ens sap greu és que tornem als ismes. O sigui, tornem a l'univers Laporta, com abans hi havia hagut un univers Núñez, com abans hi havia hagut... I no evolucionem, no tenim una manera de fer o de sortir-ne. O sigui, si ets laportista, tots els laportistes esperen això. Canya, la premsa, els poders fàctics. Fixa't que hi ha hagut un detall per mi molt interessant quan ha dit, bueno, dos, l'heu portat a l'hort. Home, si al final resulta que ara portem a l'hort... Va ser una roda de premsa, portar a l'hort un capità del Barça, que a més no li havíem vist cap detall en aquest sentit. Al contrari, jo crec que ningú el va portar a l'hort, sinó que li va explicar com ho veia ell com a capità, i ell ha exterioritzat, entenc jo, com ho vivia en el vestidor. Si ha patit molt, és normal doncs, que el capità verbalitzi que ha patit molt, no? I després, clar, tot això de... El victimisme aquest, un altre cop, jo pensava que des del temps de Cruyff això s'havia superat. És a dir, no espero un discurs victimista de Laporta, si de cas. O sigui, si els laportistes esperen un discurs de canya, sí. No he vist
Rafinha, res. Per posar context, va dir això.
Creo que sí, no te puedo decir que no, porque si no estaría mintiendo y yo no soy el tipo de persona que me gusta mentir o contar historias. La verdad, si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación que está Pau y Dani, quizá lo pensaría si sería lo mejor en estar aquí. Pero cuando he venido aquí antes de fichar, sabía la situación del club, sabía que tenía 1% de chance de poder jugar con esta camiseta y la verdad que esperé hasta el último momento y no me arrepiento de nada.
Li preguntàvem per si la situació afectava i si ell hagués dubtat de firmar pel Barça si hagués conegut el cas
Ojo. I després el segon detall que volia dir, fixa't que amb la decisió del Consell Superior d'Esport, per mi és la novetat, no ha parlat mai de política, ha parlat de qüestions tècniques. O sigui, ell ho trasllada amb una interpretació, que crec que com a advocat és el que ha fet, com noi per rebatre, diguem, tots aquells qui veuen una confabulació política, diu que és merament un assumpte d'interpretació. Tampoc hem sabut massa de les llotges aquestes VIPs. Sabem el mateix que sabíem, més o menys, però no sabem quins són aquests.
Ara estava responent a aquesta qüestió. Suposo que després el Cel Morrins ens donarà més detalls.
Laia.
I jo, mira, en el seu discurs inicial i la primera resposta que li ha fet la televisió del club, Barça One, ell ja ha dit els missatges que volia dir. El seu objectiu de la roda de premsa ja l'ha fet, que era presentar aquest enemic comú com sempre, i llavors el club és una víctima d'atac, amb això de que ens han intentat liquidar però no ho han aconseguit. El segon objectiu era clatellar de gran a l'oposició, que és el que ha fet amb la pregunta que li ha fet al club Barça One, i així ell ha pogut fer aquest missatge de l'oposició i presentar-se com que està més fort que mai, amb això de que ell no pensa dimitir per una decisió de la Lliga i enterrar qualsevol intent de l'oposició de que pugui presentar moció, que pugui estar organitzada, no?, dient-los això de mals barcelonistes. I després l'altra idea que ell volia i que té amb aquesta roda de premsa és netejar la imatge de la gestió, i aquí zero autocrítica fet, amb la pregunta del Cel Morrins ha quedat claríssim, abans també ho havia dit, i defensar aquesta gestió. Aquestes són les tres idees amb què sortia, i és el que ha fet. A partir d'aquí, amb la resta de preguntes, doncs veurem si dona algun detall més.
Emilio.
Si os fijáis en la respuesta donde Cel Morrins le dice: oiga, usted no tiene ninguna crítica. La respuesta de Rafinha es la misma que para la oposición. O sea, es decir, vosotros estáis provocando, habéis provocado a la oposición, habéis provocado a Rafinha y por eso sale lo que sale. O sea, es realmente increíble una desconexión con la realidad, con lo que está pasando de verdad y que él no afronta, porque para él todo esto es... son minucias. O sea, es decir, que el Barcelona se comporte como se ha comportado en las últimas semanas, para él eso no es importante, eso es querer al club, eso es amar la institución. Y
sí, espera, que ja que el perdem, doncs...
No, digo que alguien que tiene a su familia, a su cuñado y a un montón de amigos en el club hable de que por delante de todo están los intereses del Barça, realmente es bastante provocador. Me parece de una muy impresentable todo esto, desde luego. Y ya anuncié que sería el mundo contra mí, es evidente. Y la identificación de Laporta con el Barça.
Bé, a mi les argumentacions quan es toca tot aquest tema de l'estimació al club i aquestes coses, a mi això em sobra i fins i tot em molesta, sobretot amb un esperit professional des de la mirada que jo hi poso, no? Però si haig de fer cas de tot el discurs de Laporta, a mi m'ha agradat. I ho haig de dir clarament. És a dir, ell no considera que hagi de fer autocrítica de què? Si ell considera que no era una improvisació, que tenia un pla estratègic i que realment doncs, que tenia tots els òrgans de control amb la seva efectivitat, doncs vinga, això és com viure feliç i no enterar-se'n i ja està. I per tant, a mi l'explicació em convenç. Perquè...
Però Carme, perdona. Carme,
sí, dime,
perdona.
Dime.
Carme, perdona. Digues. Con totes les coses que han passat fuera de plazo...
Però ell en rona del cas,
no, espera't un moment. Sí. No. És que ell habla de que des de que tomó possessió sí. Havia un plan estratègic. Sí. De verdad lo crees?
No, no, jo que ho cregui jo, s'ho creu ell. O sea, és a dir,
de
i llavors
verdad,
tots els seguidors
que
és... De verdad
no crees que este club ha estado viviendo la improvisació contínua?
Aviam, jo pel que estic veient, ja t'ho dic, a més et dic més, ha donat una aportació en uns moments de fardada jurística, que a més ha fet servir tot el seu lèxic
sí,
per fer una explicació, i considera ell que ha sigut una qüestió, i ho ha dit el senyor Ramon Besa, d'interpretació de l'extensió de la llicència, i per tant, a partir d'aquí, si tu em dius això i el teu president està dient que ho porten tot controlat, doncs tira endavant, ja està, t'ho dic així de clar.
Joel.
Bé, jo com que vinc aquí una mica a fer el paper de l'aficionat, doncs jo he de dir que a mi com a aficionat no m'ha agradat gens aquesta compareixença de Laporta. Laporta és un polític, i crec que és un bon polític, és a dir, és un tio que ha agafat molta experiència en el camp municipal.
No va
triomfar gaire, Bueno, Déu-n'hi-do, ha estat regidor de l'Ajuntament de Barcelona i diputat al Parlament de Catalunya. N'ha après de política. El problema és que la seva estratègia en comunicació política doncs és aquesta manera de comunicar, molt emocional, molt èpica, molt guerrillera, campatxana, manicaïsta. A mi personalment no m'agrada gens, però és evident que la majoria de socis sí. El que jo crec és que la resta de socis, els que ens considerem prou intel·ligents com per entendre les coses sense que ens ho expliquin com si fos un conte de bons contra dolents, aquests socis ens hem quedat absolutament igual després de la roda de premsa. És a dir, jo les coses que volia saber, més o menys, o Laporta ha dit coses que jo ja sabia perquè ja les havia llegit a la premsa, però les explicacions que jo necessitava, a mi, sincerament, no m'han acabat de convèncer, no perquè no les tingui, sinó perquè Laporta crec que sap molt bé què ha de fer, i el que ha de fer és vendre aquest relat exageradíssimament... doncs, com deia el Ramon, victimista, que és una cosa que a mi em molesta bastant, de, hòstia, que tothom ens vol fotre, que estem tots nosaltres contra el món. A mi això no m'agrada, però reconec i vull... D'una banda, vull pensar que la porta de portes endins, quan es posa a gestionar les coses, hi ha alguna molt més que no pas sentiments, perquè al final, doncs mira, en el cas de la inscripció del Dani Olmo i del Pau Víctor se n'ha sortit. Per tant, hi ha d'haver alguna cosa més que sentiments, hi ha d'haver bons advocats, hi ha d'haver gent que està pensant bé aquí. Però la porta, a l'hora de comunicar, prefereix vendre doncs això, aquest relat. Per què ven aquest relat? Doncs perquè en el món del futbol això és el que triomfa. Ja està.
I perquè ell li ha funcionat sempre, les eleccions. Les guanya amb un missatge d'il·lusió. Ell sap
no,
a ell
i en general, perdona'm, al món del futbol en general.
Però, això no et sorprèn. O sigui, això no em sorprèn. A mi jo ja m'esperava. M'hauria sorprès més un altre tipus de relat, un altre tipus de discurs, un altre tipus de roda de premsa de Joan Laporta.
Jo esperava avui bastant que disparés molt més. És a dir, en el moment, sí.
A l'oposició ha disparat i ha disparat.
Però no massa. No massa.
I he de dir que amb bastanta raó, en el cas de l'oposició.
En aquest sentit, per mi hi ha una novetat en el discurs de Laporta, o bueno, una novetat, o com a mínim que no sabia. Fins ara parlàvem a nivell mediàtic de la caverna. Avui ha distingit entre els que han fet el joc a la caverna gent d'aquí. És a dir, que jo crec que és una cosa que amb ell és el que més l'empipa. És a dir, si anem tots aquí, teòricament tots hem de fer barcelonisme i m'heu de fer confiança. Si algú d'aquí, o que forma part de mitjans editats aquí, o que difonen des d'aquí, o que tenen la seu aquí...
Sí, però, Ramon, una cosa. Fa 10 dies, tota l'oposició visible del Futbol Club Barcelona, tot l'entorn contrari a Laporta, tota estava d'acord en posar una moció de censura. On són aquesta gent ara?
Això sí.
On són aquesta gent ara?
No, jo parlo mediàtic,
estaven disposats a posar una moció de censura i 10 dies després tots han recollit cable. És que en això té tota la raó, Joan Laporta.
A l'oposició sí.
Si tu fa 10 dies estava disposat a posar una moció de censura, que és un cristo,
Joel,
que t'hi cagues, ara fa 10 dies, ara 10 dies després ja no.
Aquí a l'oposició estic totalment d'acord. I crec que un dels missatges, com deia la Laia, era aquest. Ara, a nivell mediàtic, de sense delimitar si ens coneixem tots, ha dit, ja sabem com va tot i ens coneixem tots. Home, ens coneixem tots i amb escenes que hem viscut, que la premsa també és prou prudent com per no reproduir o per no dir. És a dir, que aquest eufemisme dir ens coneixem tots, què vol dir que ens coneixem tots? Qui està amb mi o contra mi? Doncs, bueno, no vols sentir quan no li portes la raó, quan li ha passat amb el Salmurri. És a dir, et faig una pregunta, no t'estic dient combat amb el rebat amb l'amquè. Ha donat dades objectives. Aleshores, portar-li la contrària, ell considera que és un acte de deslleialtat al Barcelona, i això no és. És com si dius aquí amb una persona que vas contra la seva empresa, doncs no, pot ser coses que discrepis.
No sé si ho considera o considera que la millor manera d'afrontar aquest tema és així. Això és el que vull dir, que em sembla una pantomima tot.
Doncs a mi em sembla la millor estratègia que pot fer com a president. I fixa't que a mi no ha sigut mai sant de la meva devoció, però entenc que us desactiva tots.
Però es defensa ell, no defensa el club, al final, perquè al final estàs dividint.
Ara, i a més desactiva tot. És a dir, a l'hora d'aquí i a l'hora que dispara, i a més a més s'emociona, que és el que més us molesta a tots plegats.
No, perdona.
Dones per fet, que és el que més em molesta de la porta, és que s'emocioni, no és cert.
Què?
No, és el que més em molesta, que s'emocioni.
No, dic que... Que no he dit aquí. És a dir, que hi ha gent que li molesta, diguem, aquesta imatge de president que s'emocioni. Quan jo crec que...
La pressió que ha hagut d'aguantar.
Val, d'acord.
Fem el relat de la comunicació corporativa, que serà el del club, i així ens entendrem tots. I a partir d'aquí, que ell difongui a través de Barça One i d'on vulgui el seu relat, i després cadascú l'interpreti. I ara, jo no el conec, el relat del club. El relat del club són els contactes que té cada periodista amb el club i que cadascú treu la seva veritat. La gent no s'inventa les coses perquè sí.
Sí, sí. Emilio.
No, es que, insisto, es que parece, repito, que todo lo que se ha contado, se ha narrado, ha ocurrido, incluidas las decisiones de las instituciones, las palabras de Rafinha, muchas de las cosas que ha ocurrido, son inventos de los medios de...
Ha habido inventos, Emilio. Hay gente que estaba diciendo que la cautelar aquesta, el Consejo Superior de Deportes, no l'atorgaria, i resulta que l'ha atorgat. Per tant, la persona que deia això s'ho estava inventant, no?
Era jo.
O què? No, però, Emilio, tinc raó, no? No ho sé. Sí que n'hi ha hagut d'inventos, eh? Sí que n'hi ha hagut, eh?
A veure, jo lo que considero que és de un gestor acorralado és la comparación con el Barça, repito. Cuando tú estás criticando la manera de hacer, la manera de comportarse, la manera de gestionar, la manera de gobernar, la manera de llevar el club, no estás metiéndote con el Barça. O sea, estás hablando de una gestión que se ha demostrado a lo largo de los últimos 4 años que es a golpe, todo lo contrario de lo que ha dicho él, a golpe de kit, a golpe de improvisación, se han ido 21 ejecutivos, se han ido ya 3 directivos, o sea, no explicamos nada, todavía no sabemos cuánto dinero, qué dinero, a quién ha ido, no sabemos cuánto es lo de Nike, no sabemos lo de Spotify, no sabemos nada, absolutamente nada. Esa es la manera de ese es el plan de actuación del presidente, y eso es lo que se critica. I ell considera que estàs criticant el Barcelona.
Ho hem de deixar aquí. Salmurri, ha dit alguna cosa més en 30 segons?
Doncs mira, que continua carregant bàsicament sobretot contra els mitjans de comunicació. Oposició, mitjans i Federació Espanyola i Lliga són els seus objectius en la roda de premsa d'avui.
Doncs ja anirem parlant. Ramon Salmurri, gràcies. Ramon Besa, Carme Lloberes, Laia Tudel, Joel Díaz i Emilio Pérez de Rozas. Gràcies per acompanyar-nos.
Adéu, bon dia.
Gràcies a tu.
Una pausa i de seguida conversem després de les notícies de les 11 amb Salvador Sunyer.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Tens ganes de picar alguna cosa? És normal. Aquest anunci s'emet just a l'hora en què t'entra la gana. És una d'aquelles falques de ràdio creades perquè piquis i mantinguis el teu metabolisme actiu. Però no amb qualsevol cosa, sinó amb uns palets fets al forn amb ingredients naturals. És l'hora de picar sense pecar. És gustós. És bo. Snacks.
Amb veus en el blau del Mediterrani o a les terres volcàniques de les Canàries? Em sents en la bellesa dels Emirats o del nord d'Europa? Aquest hivern el teu creuer MSC directe des de Barcelona, amb begudes incloses des de 773 euros. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges.
Al febrer, vine a BCN Clàssics.
Celebrem el 50è aniversari dels 12 violoncel·listes de la Filarmònica de Berlín amb obres de The Beatles, Astor Piazzolla, John Williams i molts més.
I ens emocionarem amb Midori i l'orquestra de la Suisse Romande i la gran consagració de la primavera d'Stravinsky.
Més informació a bcnclassics.cat.
Històries divertides, misterioses, emocionants. Les aventures dels Beta al Charlisaura.
Us encantarà.
Troba el llibre a la botiga 3Cat i els punts habituals.
Beta! I si renovar casa teva deixés de ser només un propòsit? Comença l'any amb els preus trencadors de Bauhaus per transformar els teus easy en ara sí. Perquè quan els preus pugen, nosaltres els abaixem. Amb descomptes de fins al 40% en calefacció, banys, cuines, decoració i jardí. Només fins al 29 de gener. Bauhaus, sempre el millor preu garantit.
A Eugene, ja fa 25 anys que ajudem a construir famílies. Som una de les clíniques de fertilitat més modernes d'Europa, amb 6.000 metres quadrats dedicats a la teva salut reproductiva. Ens trobaràs al carrer Balmes 236, a Barcelona. Entra a eugene.cat o truca al 900 510 520 per demanar la teva primera visita gratuïta. Eugene, experts en fertilitat.
Crims, a Catalunya Ràdio.
La gent que hi havia allà ja deien: ostres, han matat el Narizotas. Era molt conegut.
Tenen una deformitat al nas.
Alcanar, març del 2011. En una casa abandonada troben mort un home, un sense sostre, d'origen romanès.
Inclús al sostre de la habitació havia sang. Havia hagut una agressió desmesurada.
Al poble, els Mossos topen amb un mur de por i de silenci.
Té molta por i és un testimoni directe i molt important, i que pateix per la seva integritat. Seria convenient fer-ho com a testimoni protegit.
El cas Neptú, aquest divendres a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta.